Els migdies de Cope Menorca començam un nou programa al Mirall de l'Església. Avui estem amb tots vostès, en Carlos López, en Diego Bon i en Tori Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana a la finalitat de contemplar allò que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana parlaran del Congrés de Laics 2020. El bisbe Francesc ens convida a participar en la fase preparatòria a través de les parròquies i comunitats.
Per altra banda, xerrarem també dels exercicis espirituals dels equips de matrimonis de la Mare Déu i la nova creu de l'ermita de Ferreries.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquesta setmana.
Jesús els proposà aquesta paràbola. Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove va dir al pare: «Dóna'm la part de l'herència que em toca». Ell els va repartir els seus béns. Pocs dies després, el més jove va replegar tot el que tenia, se'n va anar cap a un país llunyà i una volta allà va dilapidar els seus béns duent una vida dissoluta. Quan ho va haver malgastat tot, va venir una gran fam en aquell país i va començar a passar necessitat. Tenia ganes de tipar-se de les garroves que menjaven els porcs, però ningú no li donava. Llavors va reflexionar dintre seu: «Quants treballadors del meu pare tenen pa de sobres i aquí jo m'estic morint de fam. Aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no meresc que em diguin fill teu. Pren-me entre els teus treballadors». I se n'anà a trobar el seu pare. Encara en fora, que el seu pare el va veure i es va commoure. Va córrer i es va tirar al seu coll i el va besar. El seu fill li va dir: «Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no meresc que em diguis fill teu». Però el pare va dir als criats: «Porteu-lo de pressa al vestit millor i vestiu-lo, perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu. Jo el donava per perdut i l'hem retrobat». I es van posar a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran va tornar del camp. Quan s'atracava a casa, se va sentir músiques i balls i va cridar uns dels criats per demanar-li què era allò. Li va dir: «Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d'haver-lo recobrat, ha fet matar el vedell gras». El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors sortia el pare i el pregava, però ell li va respondre: «He passat tant d'anys al teu servei sense haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments i no m'has donat mai un cabrit per fer festa. I ara que torna aquest fill teu, després de consumir els teus béns en dones públiques, fas matar el vedell gras?». El pare li va contestar: «Fill, tu sempre ets amb mi i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu. El donàvem per perdut i l'hem retrobat».
Contemplant la paràbola, hauríem de pensar en quin dels tres personatges ens veiem reflectits. El pare va accedir a la petició del fill respecte a la seva llibertat i deixa que se'n vagi. Però pot ser perquè el coneix bé i espera que torni. I quan torna, surt a trobar-lo i l'abraça. És un bon retrat de Déu, del pare que perdona. Nosaltres vam respectar els altres i perdonar-los? El fill petit ho malgasta tot. Es queda en la misèria i perd tota la seva dignitat, però reflexiona i decideix tornar a casa on troba un pare bo que el perdona. Aquesta Pasqua el pare també ens espera a nosaltres, sobretot en el sacrament de la reconciliació, per perdonar-nos i convidar-nos a la seva festa. El germà gran no se n'ha anat de casa, però el seu cor n'està molt lluny. És mesquí i egoista, i se sent bo i millor molt més que el seu germà. I nosaltres ens sentim jutge dels altres? Aquesta setmana el bisbe Francesc ens convida a participar en la preparació del Congrés de Laics. Llegim i do la seva carta d'invitació dirigida a tota la comunitat de creients.
la Conferència Episcopal Espanyola ha posat en marxa la realització d'un congrés de laics. La fase final es desenvoluparà a Madrid dels dies 14 al 16 de febrer de l'any vinent 2020. El lema escollit és Poble de Déu en sortida. L'objectiu del congrés és impulsar la conversió pastoral i missionera del laicat en el Poble de Déu com a signe i instrument de l'anunci de l'Evangeli, de l'esperança i de l'alegria, per acompanyar els homes i dones en els seus anhels i necessitats en el seu camí cap a una vida més plena. Com es pot veure, el congrés s'integra perfectament en el programa pastoral de la nostra diòcesi, que té com a meta ser una església de portes obertes, que és més comunitària i en la qual tots els membres del Poble de Déu es senten corresponsables a la missió.
Segueix dient el bisbe.
En dos consells diocesans es van comentar també les dificultats de posar en marxa ara aquest procés. Certament, estem a la recta final de curs i resulta complicat introduir altres reunions i més en la proximitat de la Setmana Santa. A més, en el moment en què es trobam, es deixa sentir un cert cansament tant en els sacerdots com en els agents de pastoral. Però també s'està d'acord en que val la pena fer un esforç per participar en aquest congrés. Per aquesta raó, demana als sacerdots, diaques, religiosos i dirigents de moviments d'apostolat seglar que ofereixin a tots els laics de Menorca la possibilitat de participar en aquesta fase del congrés. Per això, propòs que les misses dominicals del dia 31 de març es parli del congrés i es convidi a formar grups que participin en el mateix. Si en una parròquia no es pogués formar un grup, suggereix que s'uneixi a una altra parròquia o comunitat. Els ACPREST poden ajudar a la formació dels grups i seran els encarregats de prendre nota dels grups que es vagin formant en el seu arxiprestat.
I prossegueix.
Hem pensat també que tota aquesta fase prèvia del congrés podria concloure el dissabte dia 12 d'octubre. En aquesta ocasió, deixaríem l'habitual jornada de formació de catequistes i tindríem una trobada especial dividida en dues parts. A la primera part, s'exposarien les conclusions del treball diocesà. A la segona, realitzaríem una celebració eucarística d'enviament dels agents de pastoral de les parròquies, catequistes, professors, càrites, pastoral de malalts, etc., en connexió amb el més missioner extraordinari que ha convocat el Papa Francesc. Us demano, per tant, que feim un esforç per prendre part en aquest congrés. Crec que serà un gran bé per al nostre laicat. Així ho demana el Senyor per intercessió de Santa Maria.
Creieu això d'aquí, no ho convertiu en marca.
Hem escoltat en el grup Canta la Fe, de seu compact disc 40 dies, la cançó titulada Una cova de lladres.
Casa d'oració, però vosaltres n'heu fet una cova de lladres. Ja s'acosta el dia de la Pasqua dels jueus. Tots a Jerusalem, hem entrat al temple i hem trobat els venedors.
A continuació sentirem l'entrevista que ha fet la nostra companya Ana Maria de Vent, que en aquest cas la fa Ana Maria Claustre Soler.
La Bíblia dona per a reflexionar sobre molts, per no dir tots, aspectes de la nostra vida i de la societat que ens envolta. Avui tenim amb nosaltres a la germana de la Companyia de Maria, la Maria Claustre Soler, professora precisament de Bíblia i introducció a l'Antic Testament. Doctorada en Teologia i especialista en la Sagrada Escriptura, la germana Soler va ser a principis de mes a Menorca per impartir una xerrada sobre el Gènesi dins el marc de les jornades de teologia que organitza IDITEM. Benvinguda, germana.
Bon dia.
En la seva visita a Menorca ens va xerrar sobre la creació del món i de l'ésser humà que ens narra el Gènesi, és a dir, els capítols 1 i 2. Quina és l'essència d'aquests capítols?
Bé, que la vida és una vocació i que el gran projecte de Déu és que tinguem vida. Joan ho dirà més tard, que tinguem vida i vida desvia en plenitud. Doncs això es dibuixa ja en les primeres pàgines de la Bíblia, no? Quan Déu diu, i el primer que Déu va crear és la llum, i la llum que no refereix ni a la llum dels astres, del sol i lluna, que els crearà més tard, sinó que la llum en la Bíblia és símbol del bé, de la vida, de la felicitat, de la plenitud total. Per això, al contrari, jo diria, de la llum, és la tenebra, que és símbol de foscor, de mort, de tristesa, i per això que el primer que Déu vol per a tots és la vida, per a tots els éssers.
En concret, clar, el segon episodi mos parla de la creació de l'ésser humà. Quin és el paper d'aquest ésser humà dins la creació?
Bé, sobre la creació de l'ésser humà en trobem dos relats. El primer és a Gènesi 1:26, en què Déu diu: creem l'home a la nostra imatge i semblança. I el crear home i dona, és a dir, literalment, mascle i femella. Crida l'atenció aquesta frase perquè discrepa amb d'altres cultures. Per exemple, a Mesopotàmia, l'ésser humà tenia una visió molt més pessimista, havia estat creat per servir els déus, i només el rei era creat com a imatge de Déu. En la Bíblia diu que tota persona és imatge de Déu, i que d'un per damunt és imatge de Déu en quant home-dona, no l'home i de retruc la dona, sinó en aquesta dualitat, perquè és la persona oberta a l'alteritat. No és una persona tancada, egocèntrica, sinó que la persona realitza en la mesura que s'obre a l'altre, i també aquesta alteritat per excel·lència, que és Déu. Vull dir que, en canvi, la creació de l'ésser humà, a Gènesi 2, és creat primer l'ésser humà, i a continuació diu, però no és bo que l'home estigui sol, una constatació de que la solitud no és bona, precisament perquè estem fets per aquesta obertura, i és la felicitat ens ve de fora, ens ve de l'altre, i aleshores un detall crea tots els éssers, tots els animals, però això no pot omplir el cor de l'home. El tenir, el poder, el domini, no pot omplir el cor humà. I diu, i li farem una ajuda que estigui a la seva alçada. I aleshores és la creació de la dona. Diu, és una imatge poètica que la crea de la costella, és a dir, la part que està més a prop del cor. Només des d'aquí es pot entendre. I la missió que té aquest ésser humà és la de conrear, la de guardar la creació. Per això s'ha entès molt malament, i per desgràcia l'ésser humà s'ha convertit en depredador de la creació. Però no és aquesta la idea que trobem en la Bíblia en aquests primers capítols del Gènesi.
És una idea, com diu, d'una humanitat cuidadora, no?
Exacte. Responsable.
De qualque manera, Idò, podríem dir que vostè argumenta que la Bíblia té una visió holística del món i de l'ésser humà.
Totalment, totalment. És a dir, més encara, diré un detall. L'ésser humà, segons Gènesi 1, és creat el mateix dia que els animals. I som de la mateixa matèria. Només que l'ésser humà ha rebut l'encàrrec, la missió de cuidar-lo. I més encara, si anem a Gènesi 9, o sigui, després del diluvi, quan es fa l'aliança amb Noé, és curiós que diu, l'aliança amb Noé i amb tots els éssers vius de la Terra. I això ho repeteix una, dos, tres, quatre vegades. Faig aliança amb vosaltres, amb els descendents, i amb tots els éssers vius de la Terra. I els alat amb tots. Per tant, aquesta visió holística la trobem vertebra a la Bíblia. S'ha oblidat moltes vegades, però és clara i explícita.
Un altre dels punts que destacava era els episodis de creació de la dona. En aquests moments en què és un tema tan d'actualitat, el tema de la dona i del seu paper dins la societat, quin creu que ha de ser el paper de la dona cristiana d'avui?
Doncs el mateix. d'igual a igual. Penso que, en aquest sentit, la dona encarna uns valors que complementen a l'home com l'home complementa la dona. És a dir, i és en aquesta complementarietat que podem donar una imatge de Déu, una església que marginés a un dels dos elements, valeria i no revelaria aquesta imatge de Déu que crea l'ésser humà, la seva imatge, home-dona, perquè al llarg de la Bíblia Déu es mostra com un Déu pare i mare. I Jesús ens revela un Déu que és pare i mare. Un pare, en aquest sentit, que és poder, en aquest sentit, que és autoritat, que és força, però és un Déu també entranyable. Concretament, a Oseas 11, per 7, 8, en aquest, ho diu clar, és un Déu que té entranyes. I fa servir la paraula úter, que és un òrgan femení. Per tant, és en aquesta dualitat, en aquesta complementarietat, que podem, jo diria, que som imatge de Déu, un Déu que és comunió.
En aquest sentit, creu que la dona té prou espais per a desenvolupar aquesta tasca dins l'Església? Vostè que també s'hi troba ben dins com a religiosa, no, diguéssim?
Jo diria que hi ha molt camí a recórrer. En aquest moment, fins ara, seria perquè el tema de la dona a la Bíblia diria que és un tema que donaria per, no per una, sinó per dos, perquè es podria veure la dona l'Antic, la dona al Nou Testament, però certament que pel que fa a la dona en aquest punt, Jesús fa una revolució, integra la dona en el discipulat i fins i tot la missió més sagrada, que és l'anunci de la Pasqua, que l'anem cabdal, el confia la dona. Per tant, no hi ha cap motiu. I a més, l'evangelista Joan, en el seu evangeli, no surten els apòstols, tots són deixebles, que és la categoria màxima. Un de sol és el mestre. I els deixebles, tots són servidors. I en aquests deixebles hi ha homes i dones com es testimonia també en la primera generació cristiana i com ho diu Pau en la carta, en el capítol 11, perdó, 16 de la carta als Romans. Parelles, matrimonis i apòstols que van, en aquest sentit, acompanyats per la seva dona. I que, per tant, la dona, la mateixa missió, la mateixa responsabilitat, que passa que pesa molt la història, i en la tercera o quarta generació hi havia la situació social no acompanyava, però penso que això amb el temps s'ha de solventar. Vull dir, no s'aguanta una marginació de la dona en aquest terreny.
Mm-hmm. És un tema que, com ha dit vostè mateixa, ens podríem passar hores xerrant, tant de so com de qualsevol altre dels episodis.
Exacte.
Moltíssimes gràcies pel seu temps, ho haurem de deixar aquí. D'acord?
Molt bé.
Moltes gràcies i que passi una molt bona setmana.
Igualment, i una salutació cordial a la gent de l'illa. És gent encantadora com el mateix paisatge. És un lloc on hi vas i et sents a casa. Doncs, que podeu conservar per molts anys aquesta creació tan bonica, la nitidesa de les platges, del cel i de tot.
Moltes gràcies, esperem que sí.
Continuem escoltant el grup Canta la Fe, del seu disc 40 dies, ara en sa cançó que es titula Déu estima tant el món.
Com Moisés en el desert, enlairà la serp, també el fill serà enlairat perquè tots els qui el miren puguin ser guarits del mal. No ha vingut a condemnar, ha vingut a compadir. Ell és la llum del món.
Tot seguit els dinam explicar les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats.
La nostra primera informació fa referència al Consell de Pastoral que aprova l'assistència al Congrés de Laics 2020. Ens informa na Maria de Ben.
L'Església de Menorca acudirà al Congrés de Laics 2020. El Consell de Pastoral ha confirmat la participació de la diòcesi al Congrés de Laics Pueblo de Dios en Salida. En la reunió de març, els membres del Consell han decidit que era oportú que l'Església menorquina participés d'aquest esdeveniment, un esdeveniment que tindrà com a conclusió una trobada nacional els dies 15 i 16 de febrer de 2020 a Madrid. El bisbe Francesc ha comunicat també al Consell que proposarà un nou organigrama de la diòcesi al voltant del mes de juny, un cop s'hagin fet tots els nomenaments pertinents. Una altra data rellevant pel Consell és la celebració dels 30 anys de la consagració de la catedral. Per a commemorar l'aniversari, es preveu l'edició d'un llibre, una missa d'acció de gràcies i el muntatge d'una exposició sobre la història del temple. Les peticions per iniciar la beatificació de capellans morts als anys 30 o l'aplicació del protocol de prevenció dels abusos a menors han estat els altres temes tractats en el Consell Diocesà de Pastoral.
El bisbe de Mallorca és qui du i guia els exercicis espirituals dels equips de matrimonis. Sebastià Taltavull ens desenvolupa aquesta informació.
Els equips de matrimonis de la Mare de Déu de Menorca han duit a terme uns exercicis espirituals al seminari diocesà, dirigits per el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull. Unes 32 persones han participat de la trobada que es tractava sobre l'exhortació apostòlica del Sant Pare Francesc Gaudete Exultate i que ha girat entorn de la crida a la santedat en el món actual. La proposta era senzilla. La societat avui viu i participa amb unes grans renous que ensordeixen els nostres sentits i els nostres cors. Per tant, un cristià avui davant de tanta informació i renou ha de saber fer silenci. Aquest era el repte de la trobada, buscar silenci per observar quins són els missatges que ens ofereix la societat, per fer un diàleg personal o comunitari i discernir per entreveure què vol Jesús avui de nosaltres. Com a conclusió, els membres del grup extreien que davant la nostra realitat, davant les propostes i ofertes trobades, hem de tenir un criteri madur i sincer, perseverants i posar en pràctica les nostres decisions.
I completam el nostre bloc informatiu fent referència a la col·locació d'una nova creu a l'ermita de Ferreries. És també na Maria de Ben qui ens serveix aquesta informació.
Una nova creu per l'ermita de Ferreries. L'ermita de Ferreries llueix des de fa unes setmanes una nova creu, una donació del constructor Joan Coll, més conegut com en Joan Feliç. L'obra és de pedra cota i substitueix la creu metàl·lica anterior. L'havia ferit un llamp al mes de maig i això havia provocat l'esfondrament de la teulada de la capella. La col·locació de la creu nova és una passa més de les obres de restauració de l'ermita, que avancen lentament però en constància, segons el rector de la parròquia de Sant Bartomeu, Joan Febrer. Les intervencions es duen a terme els dissabtes gràcies a un bon nombre de voluntaris de diversos àmbits, que amb l'ajut de tres ases pugen el material i les eines que necessiten els operaris de l'empresa Loga, empresa que du a terme les reformes durant els caps de setmana. Des de la parròquia de Sant Bartomeu esperen amb il·lusió el fi de les obres per poder pujar a l'ermita. Llavors hi faran una pregària d'acció de gràcies amb una bereneta per agrair tanta col·laboració.
Tot seguit els anem a informar de les activitats que es duran a terme aquests propers dies. És la nostra agenda.
Organitzada pel Secretariat Diocesà de la Família, celebrarà una jornada dirigida als formadors dels cursets de preparació al matrimoni amb una xerrada que correrà a càrrec de Carles Pérez Testor, qui és director de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, sobre la fragilitat de la família postmoderna. Serà demà dissabte, de 10 a 1 i mitja, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
I això és tot per aquesta setmana. Adeu.
Com sempre, rebin els nostres millors desitjos per aquest divendres i cap de setmana.